Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Apareixen a Lloret unes petjades de colors que porten fins a les diferents escoles de la vila. Amb aquestes petjades es fa realitat el projecte dels itineraris segurs que va ser aprovat el 2015 per part de l'Ajuntament dels Infants. La finalitat ha estat crear recorreguts segurs perquè els alumnes puguin arribar a la seva escola. Hi ha petjades de color vermell, verd, groc, blau, taronja i blanc. Porten respectivament a l'Esteve Carles, Pere Torrent, Pompeu Fabra, Àngels Alemany, a l'Institut Escola de Fanals i a la Immaculada Concepció. Cada color té algun vincle amb l'escola, ja sigui perquè s'identifica amb l'exterior de l'edifici o bé amb l'uniforme o el xandall del centre. Valorarem aquesta iniciativa amb la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, amb qui també parlarem de les aules de teatre i música per alumnes que han quedat plenes i hi ha llista d'espera. Es posen en marxa aquests dies. Avui és dijous 20 d'octubre, un dia en què ens despertem amb aquestes notícies, però també amb altres temes d'interès. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Lloret de Mar ha presentat la destinació a 23 operadors especialitzats en turisme esportiu procedents principalment del Regne Unit i d'Alemanya. L'acció organitzada per l'Agència Catalana de Turisme ha consistit en un viatge de familiarització i en una sessió de treball o workshop. Sabrem com ha anat parlant amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, a qui li preguntarem també per l'estada ahir a Madrid i per la sessió d'avui a la vila amb els participants del Costa Brava Business Days. Anunciarem que avui serà a Lloret Artur Mas, bé com a convidat del Club d'Economia, a oferir una ponència sobre el sector del turisme i l'economia de Catalunya. Es tracta d'un acte tancat amb 40 assistents. Sabrem més detalls al llarg del programa d'avui. A la segona part detallarem la programació de l'Espai Off, que s'està promocionant aquests dies amb un vídeo molt divertit, en què es posa l'accent en la diferència d'aquestes obres respecte de les que es porten a escena al mateix teatre. Escoltarem declaracions del regidor Albert Robert en aquest sentit i donarem veu a la directora del teatre, Amaranta Gibert. I avui sí que parlarem del llibre solidari Si no hi ha demà, que narra la història de superació de la Sílvia, que va patir un doble vessament cerebral als 17 anys. Es presenta avui a la Biblioteca Municipal. Entrevistarem una de les autores, Neus Verdaguer.
Tot això, i a més també ho recordarem, que avui comença la temporada del Cineclub Adler amb un documental cinèfil i premiat, Hitchcock Truffaut. Serà a les 9 de la nit al Teatre Municipal. I a més també, com sempre, temps, diaris i titulars. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Això és la ràdio de Lloret de Mar. I aquí, en directe, hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí, Rosa Giral i Eduard Lanzas a la producció.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, en Miquel Bernis és l'encarregat de fer-nos arribar cada dia a aquesta hora la informació del temps. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb uns 15 graus, ambient lleugerament més fresc que ahir i amb alguns ruixats que tornen a ser sobre el mar, però en aquest cas avui situats més al sud, més davant de la Costa Daurada, no tan a prop com ahir, en què descarregaven a prop del Maresme. Avui esperem un dia marcat altre cop pels intervals de núvols que probablement siguin més espessos que no pas les clarianes i més protagonistes. Tot i així, altre cop un dia més, tot i el temps insegur, pràcticament no plourà o el risc de que arribi a ploure en algun moment és força baix. De fet, de cara a demà seguirem amb el mateix tipus de temps, amb aquests intervals de núvols que no acabaran de desaparèixer però tampoc acabaran de complicar el temps, i de cara a dissabte encara a dia d'avui, quan només falten 48 hores per, o una mica més de 48 hores per aquest horitzó, doncs l'escenari és de molta incertesa. Alguns mapes del temps ens pintren el dissabte amb pluges bastant continuades i d'altres amb un temps simplement insegur, amb força núvols, però només amb alguna gota puntual. Haurem d'esperar a demà per acabar de concretar aquest pronòstic, que sembla més decantat, però, cap a les possibilitats que arribi a ploure en diferents moments de la jornada, que no pas perquè només sigui un dia insegur. En tot cas, diumenge serà més bon dia que dissabte, això sembla bastant clar. Hi haurà moltes més estones de sol, i pel que fa a temperatures, esperem que, de moment a curt termini, la sensació de tardor continuï augmentant. Avui les temperatures es quedaran encara una mica més curtes que ahir, i demà, i també de cara a dissabte, l'ambient de tardor predominarà. Però compte, perquè a partir de diumenge, i sobretot a cara a l'inici de la setmana que ve, els termòmetres es tornaran a disparar i podríem haver de parlar en la primera meitat de la setmana que ve altre cop d'alguns migdies, fins i tot de màniga curta. Per tant, més tardor a curt termini, però amb perspectives que les temperatures altes o molt altes, fins i tot podríem dir per l'època, tornin encara abans no s'acabi el mes d'octubre.
Ja són les 8 i 6 i és moment pels titulars. La Fiscalia presenta la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per dinamitar l'Estat, desvinculant les institucions de Catalunya del sistema constitucional.
Des dels passadissos del Parlament, Forcadell ha respost que qui dinamita l'Estat és el mateix Estat quan permet la corrupció i suspèn lleis socials.
Per la seva banda, el president Puigdemont diu que està disposat a anar a la presó pel referèndum, però avisa que seria una barbaritat inexplicable.
Tot i assumir aquest risc i advertir que no pensa renunciar al compromís amb els ciutadans, el president de la Generalitat avisa que si això arribés a passar seria una barbaritat democràtica inexplicable.
Barcelona restituirà el nom de Samaranch en l'escultura que el president del Comitè Olímpic Internacional va donar a la ciutat.
Arran que una majoria ha votat a favor de tornar a col·locar una placa amb el nom de Samaranch, Gerardo Pisarello s'ha mostrat disposat a fer-ho sempre que l'escultura es traslladi al Museu Olímpic de l'Esport.
També és notícia que uns 200 joves han impedit que Felipe González entrés a la Universitat Autònoma de Madrid per fer una conferència.
Els joves, majoritàriament amb la cara tapada, han cridat consignes contra l'expresident del govern espanyol amb insults i desqualificacions com terrorista, assassí o tacat de sang.
Als Estats Units, Donald Trump no es compromet a acceptar el resultat de les eleccions.
El tercer debat entre els candidats a la presidència dels Estats Units ha tornat a ser un intercanvi de retrets en què s'han acusat mútuament de ser titelles del president de Rússia. Segons els primers sondejos, Hillary Clinton hauria guanyat aquest tercer i últim debat entre els candidats de la Casa Blanca.
En la plana de societat, bona notícia en el món de la medicina. La taxa de mortalitat per càncer de mama ha disminuït un 2,6% cada any.
La dada representa que la supervivència al càncer de mama metastàsic és el doble que fa 20 anys. A Catalunya s'han diagnosticat aquest any prop de 4.700 nous casos, segons dades que el Departament de Salut ha fet públiques aquest dimecres, Dia Mundial del Càncer de Mama.
Busquen al litoral de Sant Feliu de Guíxols una parella de Barcelona desapareguda fa una setmana.
Amics i familiars sospiten que van desaparèixer mentre feien el camí de ronda entre Tossa de Mar i el Cap de Begur. La parella, formada per un alemany de 37 anys i una ivoriana de 36, tenia allotjament a Palamós per dijous a la nit, però no hi van trobar.
No hi van arribar.
No hi van arribar, volem dir.
El Congrés aprova una proposta per equiparar el permís de paternitat amb el de maternitat.
Si aquesta iniciativa passa als tràmits legislatius, tots dos progenitors tindrien dret a 16 setmanes de permís remunerat. La proposta també demana que els permisos no siguin transferibles.
El presumpte autor del quàdruple crim de Pioz, a Guadalajara, s'ha entregat per ser jutjat a Espanya.
El jove de 19 anys hauria matat i esquarterat quatre membres d'una mateixa família brasilera, parents seus. En concret, el seu oncle, la dona i dos fills que van ser trobats esquarterats en bosses d'escombraries al xalet de la urbanització L'Arboleda ara fa un mes.
Un miler de civils fuig de Mossul i s'instal·len en un camp de refugiats de Síria.
Washington ha denunciat que els jihadistes ja estan utilitzant civils com a escuts humans a Mossul, la ciutat conquerida fa 2 anys per Estat Islàmic i que ara intenta recuperar l'exèrcit iraquià.
Satisfacció i incertesa a parts iguals a l'Agència Espacial Europea.
Els científics han confirmat que el satèl·lit Trace orbita al voltant de Mart, però no han pogut fer el mateix amb l'aterratge del mòdul Schiaparelli. No es pot dir encara, per tant, que s'hagi assolit la fita de posar els peus tecnològics a Mart, una proesa que fins ara només han aconseguit la NASA amb l'Opportunity.
Seguim el repàs dels titulars en clau cultural. El Museu Nacional d'Art de Catalunya entregarà la setmana vinent els informes sobre els infinits riscos de traslladar les pintures de Sixena a l'Aragó.
Els estudis van ser encarregats pel mateix patronat el passat mes de juliol, després de la sentència del jutjat número 2 d'Osca, que obliga a retornar aquests murals i no seran l'única via del museu per carregar-se de raons contra els infinits riscos d'un hipotètic trasllat. El director Pepe Serra vol convocar també un simposi amb experts internacionals i representants de totes les administracions per debatre sobre aquesta qüestió.
Els Minyons de Terrassa han aixecat castells per primera vegada al sud-est asiàtic.
La colla Malva ha descarregat castells de 7 en la primera de les 5 actuacions previstes a Singapur. Els agarencs són un dels ambaixadors de la Setmana Catalana que l'Agència Catalana de Turisme organitza a Singapur, coincidint amb la celebració de la Fira ITB Àsia 2016 de Turisme.
La nova pel·lícula d'Isaki La Cuesta i Issa Campo, La propera pell, s'estrena als cinemes demà divendres.
L'adaptació del best-seller La xica del tren, de Paul Hawkins, i El comptable també irrompen a la gran pantalla.
En esports, un hat-trick de Leo Messi al Manchester City deixa ben encarrilat el pas del Barça als vuitens de la Champions.
El resultat va ser de 4-0. El quart gol el va fer el xilè Claudio Bravo per l'errada que va deixar l'equip de Pep Guardiola amb un home menys.
I tres aspectes més a destacar del partit d'ahir.
D'una banda, amb el hat-trick, Messi se situa com a màxim golejador d'aquesta edició de la Lliga de Campions i, a més, ha batut el registre històric de Raúl de gols com a local. La cara negra del partit és que Jordi Alba i Gerard Piqué es van lesionar, una recaiguda del bíceps femoral i un esquinç al turmell, respectivament.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No. El que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montalitos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 14es Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Peix de l'Art.
Tasteu una gran varietat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en 23 dels millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú de la cuina del peix de l'art obtindreu una entrada gratuïta als jardins de Santa Clotilde i una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a www.lloretdemar.org.
Vine a la piscina municipal de Lloret. Apunta't a la piscina i gaudeix de noves promocions, més places i millors preus. Per adults, parelles, família i els més petits no paguen. No perdis més el temps i vine a informar-te. T'esperem a la recepció de la piscina, a l'avinguda del Rieral número 22, telèfon 972-36-43-84. Vine a la piscina de Lloret. Esport en família. Aquesta promoció finalitza el dilluns 31 d'octubre.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Dijous 20 d'octubre, inici de temporada amb la projecció de l'aclamat film documental Hitchcock-Truffaut. Celebració dels 50 anys de la publicació del cèlebre llibre El cinema segons Hitchcock, escrit per François Truffaut i Font, d'inspiració per a tota una generació de cineastes. Dijous 20 d'octubre a les 9 del vespre al Teatre de Lloret.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Del 10 d'octubre al 7 de novembre es fan les inscripcions a l'Aula Municipal de Teatre curs 2016-2017. L'activitat es farà els dimecres de 9 a 11 de la nit a les sales d'assaig del Teatre Municipal. L'inici del curs serà del 9 de novembre al 31 de maig de 2017. Inscripcions a l'OIAC, Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, fins al dilluns 7 de novembre. Aquest dimecres 26 d'octubre hi haurà jornada de portes obertes al teatre de 8 a 10 del vespre per fer un tast gratuït del curs. No cal inscripció prèvia. Entrada lliure.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon Dia, Bona Hora.
Vuit i 17 del matí, bon dia a tothom, benvinguts al despertador matinal de la ràdio de Lloret de Mar, el Bon Dia, Bona Hora. Avui us comencem explicant que ja fa uns dies que podeu veure arreu de Lloret unes petjades de colors a voreres i passos de vianants. Formen part d'un recorregut que porta a cadascuna de les escoles que hi ha a la vila.
Amb aquestes boniques petjades es fa realitat el projecte dels itineraris segurs que va ser aprovat el 2015 per part de l'Ajuntament dels Infants. La finalitat ha estat crear recorreguts segurs perquè els alumnes puguin arribar a la seva escola.
Hi ha petjades de color vermell, verd, groc, blau, taronja i blanc. Porten respectivament a l'Esteve Carles, Pere Torrent, Pompeu Fabra, Àngels Alemany, Institut Escola de Lloret i la Immaculada Concepció.
Cada color té algun vincle amb l'escola, ja sigui perquè s'identifica amb l'exterior de l'edifici o bé amb l'uniforme o xandall del centre.
A banda d'això, aquests dies es posen en marxa les aules de teatre i música, tant infantils com juvenils. S'hi han apuntat més de 180 nens de la vila des dels 3 fins als 17 anys.
Les classes que han quedat plenes i hi ha llista d'espera han començat aquesta setmana i s'allarguen tot el curs. Com cada any, acabaran el mes de maig amb una mostra de teatre i música.
Per ampliar aquesta informació, donem pas a la Rosa.
Els itineraris segurs i les aules de teatre i de música per nens són dos projectes que depenen del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament. La regidora és Mònica Conill. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem primer de les aules de teatre i de música. Amb més de 180 alumnes que s'han apuntat, és una bona xifra?
Doncs la veritat és que estem molt contents amb aquestes dues activitats. Any rere any s'inscriuen moltíssims nens, per tant això vol dir que estan contents i que l'activitat els agrada. Pensa que em sembla que fa més de 10 anys que es realitzen aquestes dues activitats i al principi van començar amb 8 nens, per tant si ara hem arribat a 180 doncs em sembla que sí que és una molt bona xifra.
A tots aquests nens van dividits en grups per edats. Què és el que aprenen durant el curs, tant pel que fa a teatre com a música? Quin tipus de formació reben?
Bueno, en primer lloc reben la formació, diguem, típica de cada disciplina, no? El que és teatre, no? Per exemple, l'expressió oral, l'expressió corporal, recursos per millorar l'autoestima, també és un espai de socialització per compartir amb altres nens, i perquè fa la música, doncs evidentment, doncs el llenguatge musical, interioritzar melodia, ritme, bueno, tot el que té a veure amb la música, no? Però més enllà d'això, també una cosa que aprenen té molt a veure amb l'adquisició de valors, no? Com pot ser el treball en equip, el compartir, l'escoltar, el respecte, i també tot un tema d'actitud, no? Doncs el poder exposar-se, no?, davant dels altres, a la seva presència, vull dir que va molt més enllà, no?, de lo que les pròpies disciplines doncs ens poden oferir, no?
Ah, perquè es considera important poder oferir aquesta oferta? Ho has dit abans, ja fa 10 anys o més, no?, que es duen a terme aquestes aules. Perquè és important des de l'Ajuntament poder-les oferir als nanos?
Doncs perquè poder són dues activitats, diguem, complementàries, no?, o que la gent les fa com a extraescolars, però poder no tothom hi té accés, no? Llavors és una manera també de que aquestes dues disciplines en les quals es treballa tot això, que jo penso que és molt important, no?, pel creixement dels nostres nens i nenes, doncs realment puguin accedir qualsevol persona en qualsevol situació.
Tenim entès que pel que fa doncs a les aules de teatre hi ha hagut un canvi de professorat.
Doncs sí, aquest any a l'estiu doncs va sortir el concurs públic per aquestes dues activitats i bueno, estem molt, molt contents i molt agraïts als professionals que ho portaven fins ara, i ara doncs ho portaran diferents professionals que també comencen amb il·lusió, i esperem que tothom doncs els rebi i els faci una bona acollida i que també tinguin l'èxit que s'ha tingut fins ara.
Les classes comencen ara aquesta setmana, no?, més o menys, i durant tot el curs, fins al, em sembla que és fins al mes de maig, i allà es fa com una representació de fi de curs, no?, que fa moltíssima il·lusió a nens i a pares i a famílies.
Doncs si comencem, mira, aquesta setmana ahir mateix vam començar, per tant al llarg d'aquesta setmana s'estan fent les presentacions també amb els pares i els nous professionals, i exacte, a final de curs fan aquest tancament, no?, en el qual doncs els nens posen en pràctica tot allò que han après, no?, i els pares, doncs imagina't, no?, allà sentats veient els seus fills doncs totalment emocionats, no? És una activitat molt maca.
Mònica, d'altra banda, el vostre departament doncs ha fet realitat el que s'anomenaven els itineraris segurs. Es tracta d'un projecte que es va aprovar l'any 2015, l'any passat, per part de l'Ajuntament dels Infants, i que l'important és que ara s'ha pogut fer realitat, hem pogut veure.
Doncs sí, tot just ara estem passant a l'acció, per dir-ho així. Realment es tracta de doncs això, crear uns camins escolars segurs, no?, que això és un recorregut senyalitzat, i en aquest cas ho hem senyalitzat amb unes petjades identificatives, no?, segurament heu vist per les voreres, passes de vianants, petjades de diferents colors, cada escola t'ha assignat un color, i llavors el que es tracta és que els nens es trobin en un punt de trobada, vale?, que també ens falta posar una mena de tòtems per senyalitzar aquests punts de trobada, i des d'allà surtin junts cap a l'escola, no?, seguint aquest itinerari que és un itinerari que està validat per la nostra policia local, no?, en el qual és l'itinerari més segur perquè el nen, si va sol, pugui arribar tranquil a l'escola, no? A més, amb aquests punts de trobada es tracta de que es troben els nens, llavors, vulguis no, es van en grup, en acompanyats, i per altra banda, el fet d'anar en grup, doncs són més visibles, no?, a l'hora de creuar pels passos de zebra i pel lloc on no hi hagi vigilància per part de la policia, en aquest cas, no?
És a dir, que l'itinerari els aporta a través de la vorera, no?, a través del pas de vianants, que és, com dius, no?, la manera més segura per poder arribar a l'escola, no?, des d'algun punt comú.
Exacte, els nens el que van fer, perquè això és una iniciativa i és una petició dels propis nens, el que van fer va ser, durant aquest període que van treballar a l'Ajuntament dels Infants, van estar revisant quins eren els camins que els nens utilitzaven més habitualment per anar a l'escola, i a partir d'aquí doncs es va dissenyar amb la policia local doncs quin era el recorregut més segur perquè ells poguessin fer des d'un punt de trobada, que això també es decideix a cada barri d'on se surt, doncs des d'aquí, perquè poguessin anar de la manera més tranquil·la i més segura possible a la seva escola.
Sempre que parlem d'aquest tema, no?, de l'Ajuntament dels Infants, ens agrada molt fer-ne seguiment, i ara potser el més important és això, és que tot això s'ha fet realitat, no?, i que ja és una realitat pel poble Lloret.
Exacte, a més intentem que cada any la proposta que surt de l'Ajuntament dels Infants, no?, el que ells proposen, no?, perquè ells també viuen al poble, no?, en primera persona, llavors si senten protagonistes doncs la puguem materialitzar. Ara estarem aquests dies acabant de marcar, no?, amb les petjades i els tots aquests identificatius, i llavors ja ens posarem amb la petició que ens van fer del curs escolar, que té a veure amb les entrades i sortides de les escoles.
Aquesta seria la la següent, no? La següent edició de l'Ajuntament dels Infants, la que es va acabar la primavera, no?
Exacte, exacte, la que acabem aquesta. Bueno, ja hi estarem treballant, amb l'altra, però és una miqueta més complicada, no?, perquè ja entra el tema dels vehicles i tal, però, bueno, a la que aquesta estigui conclosa i totes les famílies puguin tenir la informació de, dels itineraris, perquè d'això després en farem un fulletó perquè arribi les famílies i tothom tingui clar com funciona, doncs ja ens posem a treballar i a materialitzar-la l'any passat, exacte.
Mònica Conill, regidora d'Ensenyament, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per arribar a dos quarts de nou i seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar ha presentat la destinació a 23 operadors especialitzats en turisme esportiu, procedents principalment del Regne Unit i d'Alemanya. L'acció, organitzada per l'Agència Catalana de Turisme, ha consistit en un viatge de familiarització i en una sessió de treball anomenada Workshop.
En el cas de Lloret, va rebre dissabte a la tarda els 10 operadors especialitzats en natació i esports col·lectius. Durant la seva estada, els operadors turístics van visitar les instal·lacions esportives que s'adequaven als seus productes, com la piscina, els pavellons del Molí i de l'escola Pompeu Fabra, així com els camps de futbol i pistes d'atletisme.
Doncs en parlem amb la gerent de Lloret Turisme d'aquesta acció i d'altres. Elisabet Quiga, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina impressió s'han endut els operadors de les instal·lacions esportives de Lloret?
Doncs molt bona. Ells van venir ja fa uns dies, eren representants del grup que es va reunir ahir a l'Hospitalet, el formaven operadors especialitzats en futbol i operadors especialitzats en esports col·lectius. I els que vam rebre aquí a Lloret presencialment dissabte eren el grup d'esports col·lectius. I ells van ser aquí dissabte, era un grup bastant heterogeni, bastanta gent de Regne Unit, i van poder veure les instal·lacions in situ, veure que tot queda molt a prop a peu, van poder sopar un sopar, diguéssim, típic català, i fer un vol pel centre, i realment van quedar molt i molt contents. I la sorpresa fins i tot és que les tècniques que els acompanyaven de l'Agència Catalana de Turisme, que a vegades penses o sobreentens que et coneixen bé l'oferta de Lloret, doncs van quedar gratament sorpreses, perquè a nivell esportiu doncs tenim un gran potencial.
Sempre ho expliquem, però recordem, el potencial sobretot també és per moltes instal·lacions, per fer-hi moltes disciplines i molt a prop dels hotels, no?
Aquest és el gran punt fort de Lloret de Mar, és a dir, que entre els tres pavellons, en aquest cas per temes d'esports col·lectius, els camps de futbol que trobem, el de gespa natural, les pistes d'atletisme, el municipal i el del Molí de gespa artificial, les mateixes pistes i la piscina olímpica, entre d'altres equipaments, doncs tots situats al centre, perquè evidentment això és el centre de Lloret, a peu de molts dels hotels, sense cap problema per allotjar grans grups, que també és un dels grans punts forts de Lloret, doncs ens posiciona com una de les principals destinacions de turisme esportiu de l'estat espanyol. El que passa que potenciem, com hem parlat alguna altra vegada, altres esports que no requereixen d'equipaments municipals, perquè realment els nostres equipaments municipals ja de cara a 2017 tenen una altíssima ocupació, no? I ciclisme en carretera, temes de, bueno, les vies braves, natació en aigües obertes, el mateix running, BTT, són altres esports que intentem potenciar al màxim, perquè realment les nostres instal·lacions esportives estan molt i molt demandades.
I després d'aquests treballs, d'aquestes sessions de treball amb aquests operadors, hi haurà esdeveniments seus que vindran aquí? S'ha lligat alguna cosa? Es lligarà properament? O encara és aviat?
Aquesta acció, bueno, s'han anat lligant i anem lligant tot d'accions, siguin o bé, perquè diferenci... a nivell de turisme esportiu diferenciem en dos tipologies de producte, o bé són estajos de gent que ve amb el seu equip o amb un grup gran a fer entrenaments, o bé són esdeveniments esportius. I amb dues tipologies doncs tenim coses confirmades de cara a l'any vinent, evidentment, i en relació a aquest workshop de dilluns hem fet aquest primer contacte en aquesta sessió celebrada a l'Hospitalet de Llobregat. hi ha interès i peticions concretes, però és a dir, de mateix dilluns coses tancades no encara, el que passa que ells ja directament quan et deuen et demanen doncs tal dia, primavera i piscina i carrils i com funciona i tal, i més tinguéssim, més gent tindríem, més espai tinguéssim, més gent tindríem.
Uh-huh. Doncs queda dit també d'alguna manera aquesta crida, si es poguessin ampliar encara més les instal·lacions, més turisme vindria a Lloret. I canviem de tema perquè ahir una representació de Lloret, entre els quals hi era vostè, va ser a Madrid. Hi havia també l'alcalde i el regidor Albert Robert amb una reunió que vam anunciar aquí a la ràdio per fer seguiment amb Sigitur. Com va anar aquesta trobada?
Bé, la veritat que va ser una trobada molt interessant, era una trobada per fer seguiment de tot el que portem treballat amb Sigitur des d'ara ja fa un any i mig, més o menys. Ells van venir, no sé si recordareu, ara fa un any, al setembre l'any passat, un equip de tècnics de Sigitur per fer aquest anàlisi, aquest diagnosi sobre la situació de Lloret de Mar a nivell de com a destinació de turisme intel·ligent, o Smart Destination. Aquestes conclusions ens les van entregar a principis d'aquest any, el 2016, i no es van presentar fins a mitjans de maig, aquí a la sala d'actes. A banda que a Fitur se'ns va donar un petit distintiu en reconeixement a no a ser una destinació de turisme intel·ligent, perquè no ho és ningú, sinó a estar treballant en la línia de ser-ho, perquè es fan moltes coses a Lloret en aquest àmbit, ja que són qüestions d'accessibilitat, sostenibilitat, tecnologia, innovació, i moltes, tant en l'àmbit privat com des de l'administració pública, s'estan fent molts esforços en tots aquests àmbits. I la reunió d'ahir era donar seguiment al que ells ens havien presentat com a recomanacions o pla d'accions a portar a terme, i una mica també anar explicant tot el que està passant i com mica en mica, arrel de les seves recomanacions i d'altres projectes en el marc del projecte del Pla de Reconversió Turística, doncs s'estan portant a terme a Lloret, que són absolutament clau a nivell de telecomunicacions, per exemple, importantíssim, i a molts altres nivells per intentar millorar l'experiència turística de la gent que ens visita, no? D'aquest 1.200.000 visitants que rebem anualment.
I les sensacions després d'aquesta trobada amb Sigitur, quines són? Són bones?
Sí, les sensacions són bones. Ells ens ofereixen la seva ajuda com a Societat Estatal de Turisme e Innovació. Ja hi tenim un contacte, volem mantenir-lo, i ells el que fan és estan treballant per altres nacions en l'àmbit de l'estat espanyol, però també com a consultors a altres zones, com Mèxic, altres països. I ells el que fan és, evidentment, amb tota aquesta tasca que estan desenvolupant en l'àmbit de les Smart Destinations, és conèixer moltes empreses, consultories o fins i tot bones pràctiques de segons quines destinacions, que destinacions com nosaltres, que hem de ser i som referent a Catalunya, doncs podem aplicar, no? I intentar-ho fer a la mesura possible, estar al capdavant en aquest àmbit, no? I llavors, sobretot qüestions, per exemple, i us va focalitzar molt la reunió en el que seria el desenvolupament d'un programa d'intel·ligència turística, no? Nosaltres ja disposem de moltes dades que ens permeten prendre decisions a l'hora de plantejar estratègies, diguéssim, d'any any rere any, però evidentment la tendència és que quantes més dades tinguem, més podem afinar el tiro a l'hora de decidir a qui anem a buscar, com, amb quin perfil, per quin producte, no?, a nivell turístic, i més podrem millorar l'experiència d'aquesta gent des de l'àmbit comercial, en l'àmbit de ciutat, de transport, d'absolutament tot, no? Però cada vegada més el que fan les ciutats o les destinacions és tenir tot un recull de dades molt clares que els permetin tenir una foto molt real del que està passant, no? Vull dir, dades són des de dades d'extraccions de caixer, dades de nombre de visitants, dades de... Hi ha gent que té controlat a través de routers quines nacionalitats hi ha a través de connexions a internet, per exemple, al centre de la ciutat, per on es mouen, per on no es mouen, quina és la petjada turística, no?
Doncs... Esperem que se segueixi evolucionant molt en aquest sentit, que Lloret segueixi treballant, que veiem que sí que serà així. I també, encara en termes de turisme, volíem parlar-li del Costa Brava Business Days, perquè des de Lloret Turisme estan molt i molt enfeinats, i ahir van arribar els participants d'aquest congrés que se celebra aquí a Lloret, i avui fan les sessions de treball. És el dia més fort, diríem, d'aquest congrés que s'allarga fins diumenge. Què s'ha previst?
Doncs ahir al vespre es van rebre el restaurant feu aquesta seixantena de participants que venen de tota Europa. Va ser un sopar pràcticament informal, un còctel a peu dret per donar-los la benvinguda, i és ara mateix aquí a l'Olímpic quan d'aquí una estona aquesta seixantena de participants que han dormit al Gran Hotel Monterrey doncs arribaran al Palau de Congressos Olímpic, on ja hi ha, realment ja estan arribant tots els empresaris del territori, de hotelers, de palaus de congressos, etc., de comarques gironines, que ja corren per aquí i que esperen que a partir de les 9 doncs es pugui començar aquesta jornada de treball amb entrevistes. Cada empresari té una vintena d'agendades amb aquesta seixantena d'operadors i més o menys fins a quarts de dues s'estarà treballant intensament aquí al Palau de Congressos Olímpic per després anar a dinar a la platja de Santa Cristina i fer una activitat allà a la tarda. I el gran gruix d'aquest workshop que es diu Costa Brava Business Days es tanca avui amb un sopar de gala a Sant Pere del Bosc. I demà sí que d'aquesta seixantena d'operadors europeus especialitzats en organització de reunions doncs es comencen a repartir pel territori. Uns quants, una quinzena es queden aquí a Lloret, per sort, per continuar descobrint el nostre potencial, i la resta, evidentment, sent una acció que nosaltres organitzem de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava i el Costa Brava Convention Bureau, doncs se'n van a visitar Pirineu, Empordà, Girona i altres zones del territori.
Però en tot cas, tot i que sigui una acció Costa Brava, és positiu que Lloret sigui la seu principal?
Bueno, Lloret ha lluitat molt perquè així sigui i Lloret hi fa una inversió, evidentment, perquè així sigui. Per tant, s'han reunit tots els condicionants perquè Lloret pugui ser la seu i perquè som un referent a nivell de turisme de reunions a comarques gironines, i així també que creiem que s'havia de demostrar en aquesta important acció, ja que és molt... Normalment, la qüestió és que normalment passem l'any anant a buscar a gent als seus països, no? Ara Alemanya, ara Anglaterra, ara França, ara Madrid, per exemple, bueno, ja, a les seves ciutats. I en aquest cas és superinteressant que puguin ser ells aquí, perquè no és fins que els tens a casa que no tenen l'oportunitat de creure's doncs, que en el nostre cas Lloret està preparat per aquest tipus d'esdeveniments.
Doncs esperem que vagi molt bé al Costa Brava Business Days. I Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, agraï molt aquesta entrevista un dia més. Bon dia.
Gràcies, Maria. Bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Ara mateix són 2:15 de nou.
La previsió meteorològica.
Temps pel temps, el bon dia, bona hora, amb en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat altre cop pels intervals de núvols que probablement siguin més espessos que no pas les clarianes i més protagonistes. Tot i així, altre cop un dia més, tot i el temps insegur, pràcticament no plourà, o el risc de que arribi a ploure en algun moment és força baix. De fet, de cara a demà seguirem amb el mateix tipus de temps, amb aquests intervals de núvols que no acabaran de desaparèixer, però tampoc acabaran de complicar el temps. I de cara a dissabte, encara a dia d'avui, quan només falten 48 hores per, o una mica més de 48 hores per aquest horitzó, doncs l'escenari és de molta incertesa. Alguns mapes del temps ens pintren el dissabte amb pluges bastant continuades i d'altres amb un temps simplement insegur, amb força núvols, però només amb alguna gota puntual. Haurem d'esperar a demà per acabar de concretar aquest pronòstic, que sembla més decantat, però, cap a les possibilitats que arribi a ploure en diferents moments de la jornada, que no pas perquè només sigui un dia insegur. En tot cas, diumenge serà més bon dia que dissabte, això sembla bastant clar. Hi haurà moltes més estones de sol, i pel que fa a temperatures, esperem que, de moment a curt termini, la sensació de tardor continuï augmentant. Avui les temperatures es quedaran encara una mica més curtes que ahir, i demà i també de cara a dissabte l'ambient de tardor predominarà. Però compte, perquè a partir de diumenge, i sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve, els termòmetres es tornaran a disparar i podríem haver de parlar en la primera meitat de la setmana que ve altre cop d'alguns migdies, fins i tot de màniga curta. Per tant, més tardor a curt termini, però amb perspectives que les temperatures altes o molt altes, fins i tot podríem dir per l'època, tornin encara abans no s'acabi el mes d'octubre.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs després del temps sempre fem un cop d'ull als diaris i comencem mirant les portades del Diari de Girona i del Punt Avui. En aquest últim rotatiu s'hi destaca que busquen una parella desapareguda a la Costa Brava. Fa 7 dies que no se sap res d'aquest matrimoni resident a Barcelona. Estaven de vacances i s'ha localitzat el seu cotxe de lloguer a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha una imatge dels bombers i policies ahir a la platja de Sa Conca participant en la recerca de la parella. D'altra banda, una notícia que veiem en tots dos diaris diu el mateix titular: Units contra el càncer de mama. Les comarques gironines es volquen a commemorar el Dia Mundial de la Malaltia, que representa un de cada 4 tumors detectats a la demarcació. Hi ha fotografies de l'acte que es va fer ahir amb el llaç humà de l'Oncolliga fet a Girona. En el diari de Girona també hi ha un titular ben gros que hi llegim. Girona és el 5è lloc d'Espanya en detencions per terrorisme jihadista. És el tema del dia del rotatiu, que explica que en 5 anys s'hi han produït 5 operacions en les quals s'han retingut 6 persones. Només Barcelona, Madrid, València i Alacant estan per davant. Més notícies. Els bombers ja han fet 5 salvaments de boletaires al Ripollès en els últims 10 dies. La pensió de jubilació és l'únic ingrés que tenen uns 70.000 gironins. Ho assenyala un estudi que també inclou que el 45% dels majors de 65 anys tenen problemes per arribar a final de mes. En àmbit esportiu, el diari de Girona destaca el hat-trick de Leo Messi que fulmina el City de Pep Guardiola. Barça 4, Manchester City 0. Claudio Bravo va ser qui va fer el quart gol i últim del partit. I una notícia que també veiem a tots dos diaris és que 2 homes assalten a punta de pistola una entitat bancària a Bàscara. Els lladres van retenir clients i treballadors i van obligar una empleada a obrir la caixa forta. D'altra banda, en el punt també s'hi fan ressò que hi ha 5 projectes gironins que aspiren als ajuts FEDER i que el nou Rosaleda de gestió social obrirà les portes per fires. Serà en concret el 28 d'octubre a la Devesa. El restaurant estarà en mans de 3 entitats que treballen per la integració de col·lectius vulnerables.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim: els pisos pujaran el 16% a Catalunya en un any. El diari El País: un grup violent impedeix un debat a la universitat. El diari El Mundo: el PSOE amenaça en fer fora el PSC dels seus òrgans de direcció. El diari La Razón llegim: Podemos torna a l'agitació. L'ABC: el PSOE desenmascara a Podemos. El diari Ara: dignitat per a les víctimes del franquisme. I a La Vanguardia, a la portada, llegim aquest titular: Díaz reclama la investidura pel desafiament sobiranista.
Els diaris parlen de Lloret.
El diari de Girona, una notícia que vam tractar fa uns dies aquí a la ràdio. Lloret manté un any més el certificat Q de qualitat turística. Pel que fa a la secció d'esports del Punt, se fa una radiografia de Primera Catalana i destaca que el Lloret es fa fort a casa i ja és 3er de la classificació. I en el diari de Girona, a l'agenda i cartellera, s'hi fan ressò que avui es presenta un llibre aquí a Lloret. A les 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal, presentació del llibre Si no hi ha demà, de Neus Verdaguer i Sílvia Pagès. En parlem ara aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Un minut per arribar a 9:15 i ho veiem ara al diari. Si no hi ha demà és el títol d'un llibre solidari que narra una història de superació. La protagonista és la Sílvia, que s'ha recuperat d'un doble vessament cerebral que va patir quan tenia 17 anys. L'obra, que es presenta avui aquí a Lloret, està escrita a 4 mans. Això permet viure la història des dels ulls de la Sílvia i també de la seva família, a través del testimoni de la seva cosina, la Neus. Neus Verdaguer i Sílvia Pagès, de La Garrotxa, són les autores de Si no hi ha demà. Totes dues seran a la presentació avui a la Sala Polivalent de la Biblioteca, de la mà de l'Associació de Dones L'Aurora.
La venda del llibre Si no hi ha demà és a benefici de la Marató de TV3. L'acte comença a les 8 del vespre. Tenim una de les autores al telèfon, és Neus Verdaguer. Molt bon dia.
Bon dia.
En primer terme, felicitats per un llibre tan valent com és Si no hi ha demà.
Moltes gràcies.
La principal finalitat, podem dir, és animar altres persones que tinguin problemes greus de salut i de pas sensibilitzar sobre malalties cerebrals?
Sí, la veritat és que, bueno, el llibre, quan vam pensar en escriure'l, no teníem molt clar quin objectiu era, si més enllà d'explicar la història i de poder demostrar de que se'n pot sortir de tot, no? Llavors, amb el temps i quan vam veure que el projecte anava evolucionant, li vam trobar doncs que realment era molt interessant de per a altres persones que passessin per situacions semblants o per simplement sensibilitzar la població entorn no només de l'ictus, sinó de qualsevol cosa se'n pot sortir amb superació, amb ganes, amb lluita i amb constància.
Què relata exactament l'obra?
La història explica la situació de la Sílvia, que és la coautora del llibre i que a més som cosines, que quan tenia 17 anys va tenir un vessament cerebral en una artèria sense cap símptoma anterior, i llavors explica una mica els dies anteriors, tot el llarg procés de recuperació que va suposar després de l'operació que li van realitzar, i una mica la recuperació de la normalitat després de la normalitat, entre cometes, no?, després de tota aquesta situació tan convulsa.
Per tant, és una mica... agafa l'evolució, no? No sé si es pot dir així.
Exacte.
Però una mica tot el que ha significat l'abans, el durant i el després.
Exactament, una mica, i com també la malaltia transforma, no? Que quan veus que ets tu i només tu el que pot canviar la situació a la que et trobes.
La gent que llegeix el llibre, què us diu, què us comenta, quines reaccions tenen, què li transmet?
Mira, les dues coses que ens comenten més és, per una banda, que enganxa molt, és un llibre molt planer, i per altra banda, la gent ens diu que té sentiments molt contradictoris, perquè hi ha moltes situacions còmiques durant tota la... O sigui, la Sílvia passa moments molt durs, però també moments que fan molt de riure perquè per diferents situacions, no? Llavors, una mica hem volgut transmetre això, no?, que dins de les dificultats sempre hi ha moments per l'alegria, sempre hi ha moments per el bon humor, i el llibre és això, que el lector ens diu és que tan aviat estic rient com estic plorant, no? Però en general, a vegades hi ha gent que s'espanta davant del llibre quan li dius és que va d'això aquesta història, i tenen por, diuen no, ara penso que no és el moment de llegir-lo. Doncs que no, que és un llibre bàsicament optimista i és un llibre per que acabes amb una bona sensació.
Ens pots posar algun exemple d'algun passatge que creguis que sigui especial o rellevant?
Home, per mi són molt importants, per exemple, el moment de l'operació, en què els pares de la Sílvia no saben quin serà el resultat, perquè era una operació vida o mort, i penso que és especialment colpidor, no? I llavors hi ha moltíssimes situacions còmiques, sobretot durant l'hospitalització. La Sílvia va estar gairebé un mes hospitalitzada, i tenia al·lucinacions, i llavors hi ha situacions molt còmiques. I també al final, en el qual 10 anys després ella fa balanç de què li ha suposat l'ictus a la seva vida.
I quin és aquest balanç?
Molt positiu, molt positiu. És que sense l'ictus ella no seria la que és, d'alguna manera, no? I que els del seu entorn també som conscients de que sense l'ictus no tindríem a la Sílvia que tenim ara. I que l'ictus la va canviar, però per positiu.
Quan us vau plantejar el fet d'escriure el llibre? És a dir, qui va plantejar el fet de plasmar tota aquesta experiència en paper, no?, amb una obra?
Va ser una mica simultàniament. Jo feia temps que hi donava voltes, ja he comentat que som cosines i tenim una relació molt propera, i feia temps que hi donava voltes a que m'agradaria, no? Llavors, en una conversa informal va sortir el ostres, estaria molt bé, i ella també va dir és que jo ja fa temps que hi dono voltes i jo no m'atreviria a fer-ho sola. I llavors van dir, doncs posem-hi mans a l'obra. Llavors el que vam fer, la Sílvia va estar en molts moments que estava inconscient, i això, tot aquest procés de l'ictus, va patir-lo quan estava a Sevilla, estava en un viatge, va ser casualitat. Llavors aquí ens vam haver de plantejar com enfocar-ho per poder-ho plasmar en primera persona. I el llibre està escrit a tres veus diferents. Hi ha la Sílvia, que ha escrit tota la part d'ella mateixa, i jo que he fet la part com a jo mateixa també, com a persona propera a la família, i he fet la part de la mare també. La mare com a persona de l'entorn més immediat, que viu la situació també d'una manera molt colpidora.
O sigui, hi ha tres punts de vista.
Exactament, és la mateixa història explicada des de grans punts de vista, la qual cosa també li permet al lector a vegades entendre millor la situació o no entendre-la de cap manera, no? Perquè una mateixa situació a vegades explicada des d'un punt de vista o des de l'altre, la visió que dona és molt diferent, però permet fer-se una visió molt global de quina és la història.
Mm. Un aspecte que volem destacar és que la venda del llibre és a benefici de la Marató de TV3.
Exactament. Nosaltres ja estem a la segona edició d'aquest llibre. La primera edició la vam vendre íntegrament per Sant Jordi, per aquest passat Sant Jordi, i els diners van anar destinats a la FANOC, a la Casa dels Xuclis, que és una associació que dona allotjament a les famílies que tenen nens amb càncer i que han de rebre tractaments de llarga durada a Barcelona. Perquè teníem un cas proper, doncs, que va utilitzar els serveis d'aquesta ONG i vam decidir donar-los aquí. I ara, coincidint amb la marató d'aquest 2016, que per casualitat tracta sobre l'ictus, doncs vam pensar que era un bon moment per canviar el destinatari i destinar-los a la marató. A més, és íntegre. Els 12 euros de la venda del llibre van tots a la marató.
Per tant, és un llibre solidari 100%, oi?
100%.
Com valoreu el fet de poder presentar aquest dijous a Lloret l'obra amb les dones de l'Aurora?
Nosaltres estem encantadíssimes de que ens convidin a qualsevol lloc a explicar-ho, perquè per nosaltres està sent una experiència molt enriquidora. Més enllà del fet d'escriure'l, que ja va ser un primer pas importantíssim i que quan el vam tenir a les mans va ser com una culminació d'un llarg projecte que teníem i que ens feia molta il·lusió, ara poder-lo anar a compartir i poder sentir a la gent el que ens explica altres casos, a vegades venen persones que han passat per experiències similars, o això, doncs, per nosaltres és molt enriquidor i qui guanya més creiem que som nosaltres.
Doncs, Neus, agraïm moltíssim aquesta entrevista, que tingueu molta sort i, evidentment, que vagi molt bé la presentació aquí a Lloret. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts i seran les 9 del matí. El Lloret Espai Off és una programació especial que complementa la que es du a terme dins l'equipament municipal. La principal característica és que busca espais insòlits o poc habituals per fer una obra de teatre, que sol ser de petit format i amb missatge social.
Aquesta tardor, una temporada més, l'Espai Off conquerirà nous indrets de Lloret que es convertiran en improvisats escenaris. Seran les cotxeres de Transports Canals i el Pub Gerris, a més del Puntet.
El regidor de Cultura, Albert Robert, subratlla que es tracta d'una oferta que, tot i ser alternativa, sempre omple del tot l'aforament.
L'Espai Off és garantia d'èxit i és diferent perquè justament no es realitza l'obra de teatre, no es fa el teatre. I per això creiem que és un tema diferent i el que és garantia d'èxit és que ja s'ha consolidat, la gent ja no va a mirar què s'hi fa a l'Espai Off, sinó que decideix anar a l'Espai Off. És a dir, conceptualment, vol dir que ja no els importa quin tipus d'obra es fa, sinó que els importa que es faci en un lloc diferent, que no sigui el teatre.
La nova temporada del Lloret Espai Off arrencarà el 29 d'octubre amb Psicosi de les 4:48, un premiat monòleg de Sarah Kane. Continuarà el 2 de desembre amb Oh My God Barcelona de la companyia Bratislava i acabarà el dia 16 de desembre amb El Bon Lladre amb Josep Julien.
Provocar, divertir i captar públic que no és assidu dels teatres és la finalitat de l'Espai Off, un projecte que va néixer a la primavera del 2014 amb l'objectiu de programar espectacles teatrals en espais no convencionals, apostar per les noves dramatúrgies i crear nous públics.
Els espectacles que programa el Lloret Espai Off són de petit format amb un aforament limitat entre 60 i 100 persones. Les 5 edicions anteriors han exhaurit entrades en tots els espectacles.
Les entrades per cadascun dels 3 espectacles del Lloret Espai Off costen 8 euros.
També hi ha la possibilitat de comprar l'abonament a 20 euros.
Ampliem la informació amb la directora del teatre, Maranta Gibert. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deia Albert Robert, que el regidor, que el públic de l'Espai Off ja no mira quina obra s'hi fa, sinó que mira el lloc on es fa o que es faci fora del teatre. És així, ho comparteix?
Exactament, té raó el regidor. Hem aconseguit crear una marca, és a dir, el públic confia en la marca Lloret Espai Off i, per tant, a més d'anar a veure un espectacle que garantim que té una qualitat, doncs aposta per una experiència, que és anar a un espai no convencional i viure un espectacle teatral, però amb unes condicions diferents que anar al teatre.
I per què s'han triat en aquesta ocasió unes cotxeres o un pub per fer-hi aquestes obres?
Doncs el repte del Lloret Espai Off és buscar espais diferents, singulars, per fer obres. I jo ets agraït tant al Pub Gerris com a Transports Canals que ens hagin cedit aquests els seus espais. En el moment que els vam trucar a les seves portes, van dir que sí, de seguida, no s'ho van pensar en cap moment. Per tant, moltíssimes gràcies per cedir-nos un dia els seus espais per fer teatre i obrir-nos i posar-nos totes les facilitats del món. I d'altra banda, repetim escenari que en el Puntet, on en Carles Carbonell, en Jordi Tibau, el regidor del Puntet, sempre que els hi demanem l'espai ens el cedeixen i s'ha convertit en un espai off clàssic, el Puntet.
I qualsevol espectacle es pot fer en qualsevol lloc o sempre es mira, depèn del tipus d'espectacle, una ubicació o una altra?
Un cop he vist l'espectacle, llavors es busca el procés de trobar el lloc adequat en funció de la temàtica. Però no totes les obres poden ser espai off. Una de les característiques bàsiques de l'off és que són obres molt senzilles, de molt petit format, de tècnica molt senzilla, si no ja tenim el teatre per espectacles de gran format i de tècnica complexa, i on el més important és que el públic té l'actor a tocar, a davant, i per tant es crea com una experiència màgica entre el públic i l'actor. És una relació que gairebé és de veïns.
I sí que és cert que la gent, o comenten que la gent va a l'espai off, però també ho ha dit que es busquen obres de qualitat. Parlem d'aquestes obres que es veuran, són dos monòlegs i un musical.
Exacte, comencem el dia 29 d'octubre amb Psicosi de les 4:48, és una d'aquelles obres que no et deixen en cap moment indiferent. És una obra guanyadora del Premi BBVA d'aquest any, del 2016, a més l'Anna Alarcón, que es perfila com una de les actrius d'aquest país amb més projecció coneguda doncs, per la Riera, perquè l'any passat va venir a fer un espai off a Lloret en el hall de l'Hotel Planes, doncs també es perfila com una gran actriu i ha guanyat el premi a la millor actriu d'aquest premi al BBVA. L'obra ens introdueix l'espectador un espai mental d'aquesta dramaturga britànica de culte, la Sarah Kane, que va escriure l'obra quan estava en plena depressió. Psicosi de les 4:48 és, jo diria que és desesperació, és un crit d'auxili d'algú que vol viure o que demana viure i no sap com. El monòleg és una de les representants, o Sarah Kane és una de les representants del anomenat Inger Face Theater, que es podria traduir com teatre de la provocació, i ens ensenya en aquesta obra què passa per la ment d'una persona quan ja no és capaç de distingir allò de real o allò imaginari. I el que dic sobretot és que Anna Alarcón fa una interpretació intensa que quan la vaig veure et deixa clavat a la butaca. El 2 de desembre hi haurà Oh My God Barcelona, la Psicosi es farà en el Puntet. Oh My God Barcelona es farà a les cotxeres de Transports Canals. És de la companyia Bratislava, es va estrenar l'any passat a l'Auditori de Barcelona, després va fer temporada al Maldà, i és una adaptació catalana de l'opereta La Vie Parisienne, una obra en quatre actes i música d'Offenbach. Comença a l'estació de Sants amb l'arribada de dos turistes anglesos que pertanyen a la reialesa, un lord i la seva lady, que venen aquí a la ciutat comtal per tal de passar uns dies i gaudir de la ciutat. Aquests personatges seran enganyats, burlats, però a més els músics fan d'actors, fan de cantants, sobretot és una obra divertida. I El bon lladre és un monòleg dirigit per Xico Masó, està interpretat brillantment per Josep Julien, es va estrenar al Festival Grec del 2014 i des de llavors no ha parat de girar. Aquesta la farem a l'hotel en el Pub Gerris el dia 16 de desembre. Passa, és una obra de Conor McPherson, és irlandesa, i en aquest cas vam comptar amb la col·laboració d'en Marc Bertran, que se li va acudir la possibilitat de fer-ho en el Pub Gerris, ens va fer els enllaços, i de veritat li agraeixo a en Marc la idea de poder-la fer en aquest espai. I quan li vam proposar a en Josep Julien d'anar-hi, va dir encantat de fer-ho aquí. En Josep Julien fa de gàngster, però un gàngster Sants té allò de passo que t'emboli, i però el que el més important d'aquesta obra és que l'actor ataca el públic des del minut zero. És a dir, fa una interpretació brutal, domina la veu, el cos, la mirada, i tens, com deia al principi, l'actor a tocar. Es ve una relació actor-espectador gairebé íntima.
Doncs tres espectacles que es podran veure en tres llocs diferents i que es promocionen amb un anunci que crida molt l'atenció.
Exacte. Hem presentat l'ema una mica del Lloret Espai Off, és som diferents, fem teatre d'una forma diferent, amb la idea de crear públic i crear experiències. I per tant hem comptat amb dues empreses de Lloret de Mar per fer aquest vídeo, la Caravana de les Arts i Waldo Produccions. Vam comptar amb la col·laboració d'en Bartomeu Comas, que és actor, tots el coneixem, l'actor amateur del Casal de l'Obrera, del Jubil, de l'agrupació teatral del Casal de la Gent Gran, i creiem que ha agradat. Volem donar una imatge diferent i desenfadada, i em sembla que ho hem aconseguit.
Doncs animem a la gent a veure aquest anunci que corre per les xarxes socials, perquè la veritat és que segurament els arrencarà un somriure, com a mínim.
Sí,
i si no una riallada.
Ho vam gravar també, vam riure molt.
Doncs Amaranta Gibert, directora del Teatre de Lloret, esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'Espai Off, que insistim, s'estrena el 29 d'octubre amb Psicosi de les 4:48. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Doncs, i per cert, us convido a venir, i si voleu venir a l'Espai Off, afanyeu-vos, perquè s'han venut moltes entrades i en queden poques de places.
Doncs sempre hem dit que l'Espai Off s'omple, per tant, si algú hi vol anar, que s'espavili a comprar les entrades. Molt bon dia.
Gràcies, Maria. Adéu-siau.
9:01, gràcies a tots. Nosaltres tornem demà, que passeu molt bon dia.